Una minisquet ple ordinari d'avui dia 26 d'octubre. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Ordinari del 28 de setembre. S'aprova? Sí? Doncs passem al punt 2, donar compte de resolucions de l'alcaldia de la número 431 a la 547, de la Junta de Govern Local de la sessió del 17 de setembre a la 8 d'octubre, de les regidories delegades Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 174 a la 185, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 55 a la número 56, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la 187 a la 204, de Governació, de la número 69 a la 78, d'Afers Socials, de la número 69 a la 100, i de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 16 a la número 19. Doncs passaríem al punt 3. En tot cas, faríem l'explicació dels punts 3 i 4 conjunta i la votació la faríem per separat. D'acord? Doncs té la paraula la senyora Sònia Roca.
Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Portem avui a ple l'aprovació provisional de dues modificacions puntuals del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, les dues a l'entorn de la plaça Loli i el Museu Casteller. Començaré parlant de renovació urbana. Les ciutats i els seus edificis, com les persones, envelleixen amb el pas dels anys. Per això, tenir cura del manteniment del nostre entorn, els edificis, els equipaments, infraestructures, els espais públics i adaptar-los als nous temps és una responsabilitat de tots i alhora un benefici per tots com a usuaris d'aquests espais. A Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, hi ha prop de 3 milions d'habitatges principals i 7 milions i mig d'habitants, el que suposa un ràtio de 2,5 persones per habitatge. Tenint en compte els índexs d'augment de la població en els propers anys, difícilment seran necessaris molt més habitatges dels que ja disposem. En aquest sentit, l'esforç s'ha de centrar en actuar sobre els edificis i barris ja existents per millorar el que tenim, més en una societat amb sensibilitat més sostenible. Precisament aquest és l'objectiu més ampli de la renovació urbana: analitzar les exigències socials i econòmiques de la nostra ciutat, planificar i realitzar les intervencions per actualitzar l'estat d'un espai i millorar així la qualitat de vida de les persones. Així, renovar com rehabilitar vol dir habilitar de nou, actuar sobre l'existent per adaptar-ho a les necessitats actuals, crear espais verds, eixamplar voreres, instal·lar lluminàries, remodelar edificis i un llarg, etc. Les intervencions que contribueixen a renovar el nostre entorn són una millora pel nostre present i una inversió pel nostre futur. Portem avui a manar aquest ple, com us deia, per la seva aprovació provisional, dues modificacions puntuals de planejament del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, a l'entorn de la plaça del Blanc, Museu Casteller i plaça de l'Oli. Dues modificacions que permetran la transformació de l'entorn físic construït d'aquesta zona i, per tant, la millora de la qualitat de vida de veïns i veïnes i, per extensió, de tots els vallencs. L'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'ONU l'any 2015, conté 17 objectius de desenvolupament sostenible, ODS, per avançar vers el desenvolupament sostenible a escala global. D'aquests 17 objectius, l'ODS número 11 se centra en l'assoliment de ciutats i assentaments humans que siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. La transformació i millora de la ciutat, i en concret del nostre centre històric, àmbit en el que ens centrem avui, és un dels objectius que ens hem marcat i en els que estem treballant des de l'inici de la legislatura. A través del microurbanisme, de la petita escala, i anant una mica més enllà, a través i tenint en compte els principis del que estableix el Pacte Nacional de la Renovació Urbana, que busca concretar i traslladar en accions els aspectes relacionats amb la transformació urbana que preveu l'Agenda Urbana de Catalunya. Perdoneu. La renovació urbana és l'estratègia que ens permetrà transformar i actualitzar les nostres ciutats, fent front als desafiaments actuals i actuant a la ciutat ja construïda. Situar les persones al centre de les intervencions, assolir un model de desenvolupament urbà sostenible i impulsar una arquitectura i un urbanisme de qualitat. La intervenció a petita escala, l'abordament de la transformació urbana del centre històric de Valls des del seu cor, plaça del Blat, plaça de l'Oli, l'estudi detallat de cadascuna de les seves illes de cases, l'estudi del traçat històric i del patrimoni construït i, finalment, la intervenció en bisturí i el microesponjament. És la metodologia de treball a seguir. L'entorn edificat del Museu Casteller i la plaça Loli destaca per l'alta densitat d'edificacions abandonades i el mal estat de conservació. L'objectiu de les dues modificacions de planejament que portem avui en aquest ple per la seva aprovació provisional, abordades des de la mirada de la renovació urbana i del microurbanisme, és esponjar i endreçar aquest entorn. Anant al detall de les dues modificacions de planejament, en primer lloc, l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Barri Antic equipament comunitari públic i escala d'accés de bombers a la coberta del Museu Casteller, carrer Finca del carrer Espardanyers número 21. Amb aquesta intervenció quedarà endreçada i consolidada aquesta banda del carrer Espardanyers, ja que actua sobre l'únic edifici en mal estat, deshabitat i declarat en ruïna des de fa anys. L'edificació existent situada al carrer Espardanyers 21 és el resultat de l'execució subsidiària d'enderroc parcial degut a la manca de manteniment i conservació per part de la propietat. És mitjan del Museu Casteller i amb l'última casa habitada d'aquest costat de carrer. La modificació de planejament preveu la construcció d'una escala d'aproximació de bombers segons el que preveu la normativa estatal, el Codi Tècnic de l'Edificació, el document bàsic de seguretat d'incendi, que permetrà l'ús de la totalitat del terrat del Museu Casteller. I preveu també un equipament comunitari amb pati interior. L'escala servirà també de comunicació vertical a les diferents plantes de l'edifici. Aquesta modificació va ser aprovada inicialment per la Junta de Govern el passat 11 de juny, va ser sotmesa a exposició pública fins al 17 de setembre i durant aquest termini es va presentar un escrit d'al·legacions que els serveis tècnics i jurídics van desestimar. En segon lloc, la segona modificació puntual de planejament del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, equipaments públics i espais lliures a l'entorn del Museu Casteller, àmbit del carrer Sant Oleguer del 6 al 12 i carrer de Sant Antoni del 7 al 9. 7 i 9. Aquesta segona modificació de planejament afecta els edificis situats al carrer Sant Oleguer del 6 al 12 i Sant Antoni 7, també declarat en ruïna, i l'edifici del carrer Sant Antoni 9, desocupat des de fa temps i sense condició de solar. Aquesta modificació esponjarà i endreçarà una zona molt densa i en mal estat de conservació, creant un edifici d'equipament regulat respecte als dos carrers, espai lliure arbrat i vialitat fins al carrer de Sant Antoni. Aquest nou vial donarà continuïtat al carrer que baixa des del Museu Casteller fins al carrer Sant Oleguer, generant permeabilitat a l'interior del centre històric i l'habilitat de les persones amb creació d'un nou recorregut per als vianants. Aquesta modificació de planejament urbanístic, que afecta uns 300 metres quadrats de sòl, és un primer pas necessari per a regenerar un espai que ara ocupa un edifici en mal estat per convertir-lo en una zona oberta a totes les veïnes i veïns. Incideix directament en la mobilitat i en la permeabilitat de la trama urbana, però també i sobretot en la qualitat de vida de les persones, creant espai lliure de qualitat i donant aire a les edificacions properes, fet que hauria d'incentivar juntament amb les altres línies d'ajuts la seva rehabilitació. Aquesta modificació va ser aprovada inicialment per la Junta de Govern local el passat 27 d'agost, va ser sotmesa a exposició pública fins al 8 d'octubre i durant aquest termini no es van presentar al·legacions. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres no tenim inconvenient per fer la intervenció conjunta. El que passa és que la farem, o sigui, havíem preparat una intervenció per cada punt específic i, per tant, farem la intervenció una després de l'altra perquè també el sentit del vot dels dos punts és diferent. Bé, en primer lloc ens porten a l'aprovació dues modificacions a l'entorn del Museu Casteller. La primera relacionada amb la construcció d'una escala d'accés per bombers a la coberta del museu. Des de l'inici del projecte, sempre que el govern municipal ens ha explicat com entenia el Museu Casteller, ens dibuixava una coberta practicable o fins i tot on s'hi poguessin realitzar vents, per exemple. No? Per tant, la utilització de la coberta del museu no és un element que s'hagi incorporat de fa poc al projecte de museu, sinó que hi és des de l'inici. De fet, el mateix expedient que recolza l'acord que avui ens porten a l'aprovació reflexa que la tècnica de prevenció d'emergències del Departament d'Interior de la regió de Tarragona ja va fer un informe en el que es deia que no es podria donar un ús a la coberta perquè no es garantia l'accessibilitat en cas d'emergència. És un informe ben lògic. El museu està situat entre carrers estrets i, per tant, de difícil accés en cas d'un incendi o d'alguna emergència. Per tant, d'entrada no hi tindríem res a dir, però sí que hi hem de dir coses. Hem de dir, per exemple, que l'informe que fa aquesta exigència d'una escala per fer ús de la coberta és de gener del 2015. Gener del 2015. Han passat gairebé 6 anys des de que es va fer l'informe d'emergències i fins avui no ens porten la modificació urbanística que permeti portar a terme l'escala. Passant, és clar, per una expropiació de la finca on s'ha de construir, l'enderroc de la construcció existent, la construcció de l'escala i tot això acompanyat dels diferents expedients administratius d'expropiació i de licitació dels projectes d'enderrocs i constructiu i de la feina física, clar, de la construcció de la pròpia escala. 6 anys des de l'informe i encara no hem fet tota aquesta feina quan des de l'inici ja es va pensar que la coberta havia de ser practicable. Han tingut temps més que de sobres per poder fer aquesta modificació o de plantejar-se com s'havia de donar accessibilitat a la coberta per part dels serveis d'emergència. 6 anys donen per molt. Han tingut temps i tramitacions suficients per fer-ho i no ho han fet. No podem fer altra cosa que dir que aquesta és una mostra més de la greu negligència d'aquest govern, que ja porta 1 any i mig governant i que, per cert, és el més car de la història, i sobretot dels anteriors dels que vostès són hereus. El Museu Casteller ha passat de ser un projecte estrella a ser un projecte estrellat, si m'ho permeten. Un projecte que acabarà costant 11 milions d'euros a la ciutat, si tenim en compte l'urbanització del carrer Espardanyers, la construcció pròpiament dita del museu, el projecte museogràfic i l'educació del museu al projecte museogràfic, i ja veurem si acaba aquí la cosa. I no sols hi ha el tema del cost i de que pràcticament només l'estem assumint des de l'Ajuntament de Valls, preocupa i molt el retard de l'obertura. La mala gestió del govern ha fet que s'hagi endarrerit anys, no mesos, no, anys. Hem vist titulars de tot tipus, anunciant l'obertura el 2017 i el 2019. Són gairebé el 2021. I ara encara estem demanant informes a la Universitat Rovira i Virgili perquè ens rectifiquin l'estudi de viabilitat econòmica fet inicialment i que sembla que no és creïble als possibles licitadors. Mirin, cregui'ns que ens sap molt de greu d'haver de parlar en aquests termes, però aquest projecte és el súmum dels despropòsits. Els demanem que hi donin prioritat perquè tenim un gran equipament que ens ha costat com a ciutat molts diners i que està tancat. I perquè, tot i la dificultat de les circumstàncies actuals, volem pensar que quan la pandèmia perdi força, aquest museu, el centre de Valls, ha de ser un pol de reactivació del centre històric. Respecte a l'altra modificació que ens proposen avui, pretén canviar els objectius fixats a les finques deshabitades i en mal estat de conservació situades al carrer Sant Oleguer, número 6, 8, 10, 12, i al carrer Sant Antoni, 7 i 9, tal com deia la regidora. Per tal de preveure la possibilitat de localitzar-hi equipament públic destinat al servei del nucli antic de Valls, espai lliure i viari, creant una nova connectivitat entre el carrer Sant Oleguer i el carrer Sant Antoni, just a la perllongació de l'obertura creada al Museu Casteller. També se'ns diu que la modificació proposada permet ordenar l'entorn del Museu Casteller, millorant la connectivitat i la mobilitat dels vianants i esponjar la densitat de la zona. Evidentment, estem d'acord, primer, en la necessitat d'ordenar l'entorn del Museu Casteller i, en segon lloc, de donar solució a unes finques que, com es diu en l'acord, que es presenten, estan deshabitades i en molt mal estat. Ens genera dubtes, però, que es diguin que la modificació també servirà per localitzar-hi equipament públic destinat al servei del nucli antic, del centre històric, diríem nosaltres. I la pregunta aquí seria quin equipament públic tenen previst situar-hi i quan el preveuen executar. També se'ns presenta el debat, que sabem que de vegades ha sortit i s'ha posat sobre la taula, sobre la necessitat de mantenir les característiques pròpies d'un centre històric com el nostre, per exemple, els carrers estrets. No? I si bé és cert que els esponjaments puntuals milloren la connectivitat de la zona, creiem que no és menys cert que la visió completa que permet el pla de millora urbana en quant a la necessitat d'aquests esponjaments es perd quan es fan modificacions puntuals com la d'avui. Per tant, en un tema que creiem que s'ha debatut poc, recordem que se'ns va presentar per urgència a la comissió informativa, nosaltres no el podem votar a favor. No és que no hi estem a favor d'organitzar, de reordenar, d'esponjar. No, simplement creiem que ho hauríem d'haver treballat més en profunditat i que hauria d'haver estat l'equip de govern, evidentment, que ens ho posés sobre la taula i ho haguéssim pogut treballar conjuntament tots els regidors d'aquest consistori. Per tant, en aquest punt hi abstindrem, però els demanaríem que en temes com aquests en puguem parlar en més temps. En el primer punt hi votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, doncs per part del PSC, quina altra intervenció hi ha?
Ja l'he fet les dues.
Ah, d'acord. S'ha d'intervenir algun altre regidor.
No, no.
Doncs per part de la CUP intervendrà el senyor Javi Inglés i el senyor Esteruguet.
Ho faré tot jo. Vale? Així com a exposició única, però també, igual com en el PSC, dues intervencions separades. En relació a la primera modificació, la CUP vol incidir en la gestió de la construcció del Museu Casteller per part d'aquest equip de govern i dels que l'han precedit. Ha estat o està sent una vergonya per la ciutat de Valls. Ha estat una suma de despropòsits i desencerts l'un darrere l'altre. Com és possible que en un projecte urbanístic de l'alçada del Museu Casteller de Catalunya no hi hagi resolt una construcció d'aquesta escala d'accés a la coberta del museu i que va ser requerida al gener del 2015 per la tècnica de prevenció de la Regió d'Emergència de Tarragona. I més, quan en teoria aquest museu hauria d'estar més que inaugurat a dia d'avui. Realment és una vergonya. Tot i així, veient que la modificació d'aquest pla de millora urbana en aquest espai, al carrer Espardenyers, hi preveu també, i cito textualment, un equipament comunitari i amb els usos principals com el cultural, educatiu o administratiu, destinat al servei del nucli antic de Valls, a oficina i o associacions del nucli antic de Valls. El nostre vot serà favorable a aquesta modificació. I ho serà, primer de tot, per sentit comú. Doncs trobaríem sorprenent renunciar a accedir a la coberta del Museu Casteller només pel fet de que ens hi falti una escala. I més, pensant en la morterada de diners, temps, recursos, energia i expectatives que hi hem invertit. I en segon lloc, perquè veiem interessant l'opció de dedicar un espai del centre històric a equipaments comunitaris. Esperem, això sí, que no es quedi al calaix de les bones intencions. En relació a la segona modificació, estem d'acord en les polítiques de microurbanisme que es volen dur a terme al centre històric de Valls. Per aquest motiu, votarem a favor d'aquest punt, també. Però deixeu-nos fer algunes reflexions. El barri antic, el que li convé, és revisar i activar el projecte integral i estratègic que fa anys està previst per fer front al seu greu i ja quasi irreversible deteriorament. No tenim cap línia estratègica ni engegada ni per desenvolupar. Només tenim microurbanisme i sense els grans projectes d'intervenció seguim estant venuts. Des de la CUP demanem planificar de manera urgent les intervencions al barri antic per donar-li vida i remuntar la precarietat en la que ha quedat sotmès i deixar d'intentar, a través de microintervencions, resoldre un abandonament que ve de fa dècades. Que el POM encara no hagi estat aprovat té uns efectes molt negatius sobre l'evolució i desenvolupament urbanístic del centre històric. La gestió del POM ha estat un altre drama i fracàs per la mala gestió d'aquest equip de govern. Ja fa 6 anys que vam fer l'aprovació inicial i fa 1 any i mig, just abans de les eleccions, fèiem l'aprovació provisional que anava acompanyada de la propaganda pertinent de que ja estava tot llest i el novembre del 2019 segur que ja tindríem l'aprovació definitiva per part de la Generalitat. Encara l'esperem i ja ha passat 1 any. Al barri antic necessitem microurbanisme, però també necessitem el nou POM i els PMUs que permetran tenir una línia estratègica clara. En aquest Ajuntament s'ha cronificat una mena de deixadesa transversal que ens portarà conseqüències molt negatives per a la nostra ciutadania. El poble funciona sol i el govern només actua quan hi ha una emergència. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Ciutadans, té la paraula la senyora Laïz.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo seré extremadamente breve porque muy poco hay que añadir a un proyecto que no deja de ser un pozo sin fondo. Es una instalación que ya debería estar inaugurada, como han dicho el resto de regidores, y en la que no se dejan de hacer parches un día tras otro. La lógica hace que en el punto 1 nuestro voto evidentemente sea a favor, porque la seguridad y la accesibilidad son puntos obligatorios a cumplir en cualquier obra pública. Con respecto al punto 2 nos abstendremos, pero solicitaremos al Ayuntamiento que en esos nuevos estudios que están realizando por parte de la Universidad de Virgili se incluya el poder realizar un uso multifuncional de un edificio que aquí a día de hoy, como hemos dicho, cuesta 11 millones de euros, está cerrado y no se tiene absolutamente ningún uso ni ninguna funcionalidad. Y desafortunadamente no sabemos a qué fecha podrá abrirse y poder disfrutarlo de los vecinos de Valls. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Laïz. Senyora Roca.
Sí, vull fer un parell de puntualitzacions. Una a l'Ester, que quan has parlat de que és una escala d'accés al museu, no és una escala d'accés al museu. És a dir, el museu té totes les mesures de seguretat que ha de tenir, totes les mesures d'evacuació. És una escala que serveix únicament d'aproximació de bombers, perquè és el que diu el codi tècnic de l'edificació, que quan l'edifici passa està entre els 9 i els 15 metres d'alçada, es necessita una escala d'aproximació de bombers. En aquest cas, com que els bombers no hi poden arribar per la configuració pròpia del barri antic, doncs fa falta aquesta escala d'aproximació. Però no és una escala d'accés dels bombers. És a dir, el museu ja compleix amb totes les mesures de seguretat. És únicament per poder fer ús de la totalitat del terrat del museu. Llavors, l'altre tema. El POUM està aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme des del 23 d'octubre de l'any passat, a falta de la verificació d'un text refós en el que s'està treballant i amb el que estem treballant i que estem a la part final. Però no perquè el POUM no estigui aprovat definitivament o no estigui aquest text refós acabat, hem de parar la maquinària perquè el dia a dia del barri s'imposa i hem de continuar treballant amb aquest treball de microurbanisme, com deies tu, Esther. Per mi, que diguis que fer microurbanisme no és fer estratègia de barri, no ho comparteixo. És a dir, fer actuacions de microurbanisme i pensar i actuar al barri amb bisturí i estudiant cada illa de cases i saber exactament què passa en cada illa de cases per veure com podem intervenir amb aquelles illes de cases que estan més malament, fer el recull de totes les que estan en ruïna, de tots els ordres d'execució, fer les reunions amb els propietaris i actuar d'aquesta manera, crec que és una línia que hem d'anar seguint, perquè el dia a dia del barri s'imposa més enllà del propi planejament que tenim aprovat. El planejament ha de ser flexible. En qualsevol moment l'hem de poder modificar, perquè el dia a dia del barri i la qualitat de vida del barri ho necessita. Ja està.
Molt bé, doncs, si no hi ha més intervenció, passaríem a votació. Passem a votació. Sí, del punt 3.
Vots a favor? Doncs, si no m'equivoco, per unanimitat s'aprova.
Doncs ara passem a votació del punt 4.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Setze vots a favor i cinc abstencions.
Molt bé, doncs passem al punt 5, perquè si preguntes, respondrem les preguntes que ha entrat el municipal de Ciutadans. Té la paraula el senyor Enric García.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc unes preguntes del grup de Ciutadans de Valls. Primer, fer una consideració. El centre esportiu va començar a prestar serveis el 8 de juny i no el 8 de juliol, com posa l'escrit de presentació de les preguntes. Primer, el nombre de persones abonades el 13 de març era de 3.196. A la data 21 d'octubre del 2020, la xifra de persones abonades és de 2.478 persones. Hi ha 888 persones inscrites que tenen dret a devolució. Després, també, els pagaments de les activitats es van realitzar per diferents canals, tant domiciliació bancària com targeta com en efectiu. I per principi d'igualtat, es va decidir que tothom presentés una sol·licitud per no discriminar per la forma de pagament. També, per evitar que el patronat d'esports realitzi pagaments a comptes corrents erronis, perquè els usuaris podrien haver canviat el número de compte o per qualsevol altra circumstància, el patronat d'esports està utilitzant tots els canals disponibles per informar a tots els usuaris i usuàries que estan afectats i amb l'objectiu de que ningú es quedi sense la seva devolució. Després també comentar que el patronat d'esports en aquest moment no tenia habilitada la presentació telemàtica de la documentació. S'ha estat treballant durant tots aquests dies, juntament amb altres departaments de l'Ajuntament, i comentar-li que a partir de demà ja es podrà fer la presentació de la documentació telemàtica. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies al senyor Javier Salat.
Sí, bona tarda. Gràcies, senyor alcaldessa. En resposta a les preguntes formulades per la senyora Laïd, comentar que l'ingrés de la taxa d'escombraries per l'any 2019 va ser de 2.245.244,53 d'euro. Enguany la taxa s'aplica a 11.695 habitatges, locals i magatzems. S'han acollit a la bonificació 1.193 rebuts, el 10,20%. S'han acollit el primer tram de la bonificació, 436 rebuts, és a dir, un 3,73%. S'han acollit el segon tram de bonificació, 709 rebuts, per tant, un 6,06%. I 48 rebuts s'han acollit el tercer tram de bonificació, un 0,41%. Pel que fa a comerços i serveis, s'han emès 1.669 rebuts i en aquest apartat no té cap bonificació global. Pel que fa a les indústries i transports, s'han emès 306 rebuts i en aquest apartat no hi ha cap bonificació generalitzada. S'han emès 137 rebuts d'hostaleria i espectacles, on tampoc en aquest apartat hi ha cap bonificació generalitzada. L'ingrés de la taxa d'escombraries per l'any 2020 serà de 2.399.707,75 cèntims d'euro. Per tant, és superior en 154.463,2 euros respecte al 2019, és a dir, un 8% més. Ens demana també les valoracions que fem i les previsions de càlcul de domicilis que s'acollirien a la bonificació va ser molt ajustada, des que es va preveure a l'hora de fer el supòsit d'ingressos que hi hauria 1.200 domicilis que s'hi acollirien. Finalment han estat 7 menys, 1.193, per tant, els tècnics van fer una molt bona previsió. Hem augmentat amb 45 tones fins ara, fins al setembre, la recollida de la fracció orgànica. Per tant, hem augmentat aproximadament un 5%. Estem disminuint la fracció resta. Tenim una projecció a final d'any d'una disminució de 80 tones. La recollida selectiva a finals del 2019 era de 42% i ara ja tenim una taxa de tant percent de recollida del 45,3%. Per tant, 3 punts amb 3% superior i va augmentant, tot i que l'any encara no està tancat. La valoració és que amb aquesta nova ordenança hem fet una fiscalitat més justa, aconseguim un equilibri financer entre els costos de recollida i eliminació dels residus urbans. També aquesta acció dona compliment a una de les accions concretes del Pla de Prevenció, el Pla Local de Prevenció de Residus aprovat per aquest Ajuntament. I també aquesta ordenança està en la línia de treball dels objectius de desenvolupament sostenible, el número, en aquest cas, a diferència de la meva companya, la regió d'Urbanitat, en aquest cas l'ODS número 12. Per tant, aquesta ordenança s'inclou en el treball que es desenvolupa l'Ajuntament dins les ODS Agenda 2030. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passaríem a precs. Hi ha algun prec, senyor Ibarra?
Sí, gràcies. És un prec sobre comerç i, per tant, ens alegrem que en aquest cas el regidor de comerç ja hagi deixat d'atendre el telèfon com ho ha fet durant tot el ple. El prec és el següent. El tancament d'alguns establiments, com els de restauració i els d'estètica, decretats pel Govern de la Generalitat, en principi per 15 dies, però que pot ser que sigui durant més temps, doncs ha deixat molt tocats aquests establiments d'aquests sectors. Alguns restaurants poden fer servei a casa, algunes cafeteries poden seguir venent productes com el pa, que ja feien, però d'altres establiments, com alguns bars o com altra vegada deia, els establiments del sector de l'estètica, no han pogut fer res més que tancar. Ens preocupa especialment, la situació en què queden tots aquests establiments i em permetran que faci un incís amb el tema dels establiments d'estètica que són normalment regentats per dones i que sabem que les dones són, diguem-ne, el col·lectiu que es veuen més afectats per l'atur, no? I per tant ens preocupen. Sabem que d'aquella subvenció que vostès van idear inicialment quan es va produir el primer tancament, de 400.000 euros per 400 comerços. A data d'avui només s'hi han acollit 117 comerços amb una quantitat de 46.800 euros destinats. Per tant, ens queden 113.200 euros, que són sobrants i que, si no se'n disposen, passarien al romanent. Per tant, quin és el prec? Què els hi demanem? Doncs que habilitin els mecanismes perquè d'aquests diners que sobren, i en cas que fos necessari, doncs que s'ampliés la partida, si fos el cas, s'hi puguin tornar a acollir, vostès habilitin els mecanismes jurídics perquè es puguin tornar a acollir aquells establiments que han hagut de tancar, total o parcialment, degut a aquest segon tancament per aquesta situació de la pandèmia. Aquest és el prec que els hi fem. Gràcies.
Prenem nota del seu prec, senyor Ibarra. Per part de Ciutadans, senyor Vidal. Ai, sí, perdó,
de la CUP, no?
Perdoneu, sí.
Anava a dir, potser ha de parlar un altre de Ciutadans.
No, no. Val. Senyor Vidal, endavant.
Sí. Fem un prec directe a la gestió del retorn de les quotes i pagaments que la ciutadania va fer durant l'època del confinament i que no va poder gaudir perquè es van cancel·lar. I l'Ajuntament va optar per retornar a la ciutadania, però el tràmit per recuperar aquest import que la ciutadania va abonar s'està fent llarg, costós i feixuc. Ja fa 3 mesos la ciutadania va reclamar via instància presencial o telemàticament les entrades que no havia utilitzat, seguint el procediment establert. Encara avui no sabem res del retorn d'aquests imports. I ara s'està demanant a la ciutadania que s'ha de portar un certificat dels bancs i aquest certificat pot costar uns diners a la ciutadania. Ja sabem que les entitats bancàries fan negoci amb tot. I a més, es demana fer-ho presencialment, un ajuntament que fa bandera de l'avenç de l'administració electrònica. Ens sorprèn que no es demani tot el que es requereix en un primer moment, fent perdre el temps i marejant la gent. Recordem que hauria de ser l'administració que està al servei de la ciutadania, no al revés. A tot arreu, associacions, serveis, empreses, comerços, està fent devolucions de la totalitat dels imports dels serveis pels quals la ciutadania va pagar i que no va utilitzar degut a la pandèmia, sense desplaçaments, de manera virtual i o presencial i sense cap cost afegit. I les empreses i comerços que no van poder oferir els serveis durant el confinament, han tingut 14 dies per les devolucions pels serveis no prestats. Com a administració, exigim molt i facilitem molt poc. Us demanem que considereu quina alternativa hi ha per poder retornar uns pagaments i quotes no gaudits, sense cap cost afegit de cap tipus ni amb més temps perdut per part de la ciutadania. Hi ha un segon prec també referent a la llar d'infants xiquets i xiquetes. Fem un prec a l'equip de govern perquè reflexioni quin és el model pedagògic que vol oferir a la llar d'infants, xiquets i xiquetes després de veure la construcció d'un mur que està fent un supermercat que s'instal·larà just davant mateix de l'equipament educatiu municipal. No estem posant en dubte la seva legalitat, però sí la seva idoneïtat. Tenim un projecte de llar d'infants municipals obert a l'exterior, on la transformació dels espais exteriors com a espais educatiu i de vivència són claus. Els patis s'han transformat per oferir un espai amable, farcit de verd, rics en estímuls i reptes d'aprenentatge. Un procés costós amb molta participació de la comunitat educativa, claustre i famílies i que es defineix en el plantejament del projecte educatiu de l'escola. Des de la CUP volem fer un prec reflexiu. Quin és el model que volem si estem construint murs a la cara dels nostres infants? On queden els seus drets? I quins espais oferim a la infància com a municipi? On tenen espais verds per a tenir contacte amb la natura? Quins parcs els oferim? On podem jugar a l'espai exterior? En definitiva, el que troben al carrer és l'asfalt, llocs pocs cuidats i places on està prohibit jugar a pilota. El model educatiu es construeix des del Departament d'Educació, amb llars d'infants, però també des de l'urbanisme, la disposició dels espais i la mirada que hi fa la ciutat. Han començat aquest ple parlant d'un urbanisme sostenible. Sostenible no és una etiqueta per cada bé, o per aplicar uns espais i a d'altres no. És una actitud que implica uns valors i unes cures i atencions. Han començat aquest ple també parlant d'un urbanisme al servei de les persones, d'esponjar l'espai i just a la llar d'infants, lloc prou representatiu de com cuidem els que vindran, els ofeguem amb un mur de formigó, just d'un supermercat estàndard de l'economia al servei del capital i d'un model on el poder es centralitza en poques mans. Ens queda molta feina per canviar la mentalitat, la direcció i la visió que tenim de ciutat. Potser que comencem a pensar-hi.
Gràcies. Molt bé, hi ha algun prec més? No, doncs ens donem per assabentat dels precs. Jo, per tancar, i coincidint que ja es van finalitzar els actes de Santa Úrsula, jo voldria fer un agraïment. Un agraïment a totes les entitats, a les associacions i a les persones que han participat i han col·laborat activament amb l'organització de la fira. Perquè entre tots, però sobretot gràcies a les entitats, hem pogut celebrar una Fira de Santa Úrsula segura, fent-ho de manera responsable i aplicant totes les mesures i protocols de prevenció i de seguretat. Bé, penso que com a ciutat hem demostrat que és possible mantenir l'activitat cultural i d'una manera segura. I també penso que hem de posar en valor el nostre compromís de ciutat de protegir i preservar la cultura com a bé universal que és de tots i de totes i que és un element imprescindible de cohesió social. També vull dir-vos que Santa Úrsula ha estat un exemple de suport de la institució al sector d'empreses culturals o vinculades al món de la cultura. Només per posar-vos una xifra, Santa Úrsula ha donat feina a 25 empreses de la ciutat i alguna de la comarca i a la vegada, si m'ho permeten, també manifestar la satisfacció perquè entre tots, organització i entitats de banys, hem posat el nostre granet de sorra perquè la cultura, l'oci i l'esbarjo arribés a tothom. Arribés a tothom en aquests moments que ens ha tocat viure a tots i a totes. Per això, jo vull fer arribar, penso que en nom de la ciutat, un agraïment immens a totes les entitats i a tot el teixit associatiu per la gran feina que han fet. Ja sense més, donem per acabat aquest plenari.